Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La solució als problemes de connectivitat i mobilitat de la zona dels Planetes al barri de Gràcia aniran arribant en comptagotes. Des de l'Ajuntament asseguren que algunes de les mesures tenen terminis més llargs del que desitjarien els veïns. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'administració local han posat fil a l'agulla per solucionar els múltiples problemes que viu al barri, però alguns requereixen més temps. Mentrestant, els veïns denuncien que el barri està perdent algun dels seus serveis arran d'aquesta situació. Així ho apunta Rosa Sancho, de la plataforma Obres Rambla Ibèria.
Teníem peixateria, teníem llibreria, teníem supermercat, bueno, en dèiem colmado. Fins i tot teníem una xorreria. I com que és un cul de sac ara mateix, no hi ha res. Ni peixateria, ni carnisseria, feines de passar pel forn de pa. Molt malament. I estem disgustats.
Entre els problemes que més preocupen els veïns hi ha la falta d'aparcament i l'absència de carrers que connectin amb els carrers dels Planetes de Can Feu.
Abans de les 5 som a casa, ja és a les llibreries.
La novel·la guanyadora del Premi Sant Joan BBVA d'Albert Forns ha sortit publicada 2 mesos després de proclamar-se guanyadora, amb la intenció de presentar-se per la Setmana del Llibre en Català. Forns defensa aquest esdeveniment malgrat l'actual context de pandèmia.
Les mesures que hem de prendre no són precisament eliminar les activitats culturals, perquè les activitats culturals, mentre les fem segures, amb totes les distàncies que siguin, és que ens van bé per no acabar tots bojos, tancats a casa, no? I, per tant, la cultura és segura si es fa de la manera que tothom ha dit i que els protocols ens diuen i tal. El que hem de vigilar són en les altres circumstàncies, als bars, quan nosaltres ens trobem a casa, no? Vull dir, el que estan dient tots els epidemiòlegs, no? Però, per tant, la cultura és segura i la Setmana del Llibre serà segura.
L'editorial ja treballa també en la traducció de la novel·la al castellà.
En esports, Juan Hernández serà nou jugador del Centre d'Esports Sabadell.
El club arlequinat acaba de tancar la sessió de l'atacant del Celta de Vigo. El murcià va fer un doblet contra la penya Zagresa durant la temporada, malgrat haver pogut gaudir de pocs minuts a les ordres del sabadellenc Òscar García Junyent.
Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 29 graus a Sabadell, temperatura que ha baixat lleugerament respecte al dia d'ahir, preparant-nos ja pel canvi de temps que molt probablement arribarà demà. Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens trobem amb un dijous d'ambient càlid i xafogós, amb temperatures que volten entre els 30 i els 35 graus a la major part del país, però és que fins i tot les màximes encara podrien ser més altes, a punts com a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que podrien arribar fins als 37 graus. Alhora, es manté l'ambient assolellat en molts indrets, però amb la presència de bastants núvols baixos a trams de la costa, i també creixen nuvolades a zones de muntanya més aviat del nord del país, que comencen a portar fins i tot alguns ruixats, ara mateix cauen ruixats a punts com el Ripollès, també cap a la Garrotxa, i es manté el risc de ruixats i algunes tempestes que podrien ser intenses durant aquesta tarda, vespre i nit, a punts del Pirineu Oriental i també cap al nord de la Catalunya Central. Per tant, aquí precipitacions que es poden mantenir fins al final del dia, a la resta encara no hauria de precipitar, tot plegat, però, pendents d'un canvi notable que ens ha d'arribar a partir d'aquest proper divendres. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, una única incidència a les vies més properes a Sabadell la trobem a la B30, al seu pas per Barberà, on trobem 1 quilòmetre de retencions en sentit sud per enllaçar amb la C58. De moment, cap més problema a la xarxa viària més propera a Sabadell. També se circula còmodament d'entrada i de sortida de Barcelona. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. L'Ajuntament de Sabadell avisa els veïns descontents del sector dels Planetes del barri de Gràcia que ja ha iniciat algunes actuacions de millora a la zona, però alerta que d'altres requeriran terminis més llargs. Els habitants d'aquests carrers viuen amb incertesa les diferents reformes a afrontar. Places d'aparcament pendents, parades d'autobús i entrades al barri segures. Connexió amb el barri de Can Feu. Els veïns es queixen que tots els regidors els donen la raó, tant del govern com de l'oposició, però les solucions no arriben.
Com a primer exemple, per Rosa Sancho, participant de la plataforma Obres Rambla Ibèria, denuncia que el revolt d'entrada al barri és tan pronunciat que l'han rebatejat i tot.
L'entrada del carrer Mar, ara mateix, les obres, nosaltres ja l'hem mal anomenat la curva d'Alemans, perquè hi ha un gir de 160 graus. Si baixes per Rambla Ibèria i vols entrar al nostre barri, fas una curva tan grossa que el de darrere pica i hi ha hagut diversos accidents. a la sortida del carrer Mart ja tal, han posat uns badens perquè és veritat que els vianants no han de baixar la cera i no han de tornar a pujar l'asfalt. Llavors està el mateix, hi ha uns badens que va al planer pel vianant. És estupendo, però a l'hora que baixes el cotxe i deixes el càrter enganxat.
El consistori es va comprometre a estudiar si cal senyalitzar l'accés o buscar una altra solució. Però els veïns, a més, troben a faltar carrers i connexions que tenien abans.
Des de Gràcia podíem anar a Can Feu a través del pont que existia abans que hi hagués el soterrament. Ara ja no hi podem anar. Tenim sortides perdudes i entrades perdudes, però sobretot tenim carrers que han desaparegut. És a dir, hi ha carrers que s'han abolit. És a dir, tenim un carrer de Trasell Auton que va de Rambla Ibèria i arribava a Saturn, de sempre, però de sempre, amb acera, carril per circular i carril per aparcar, i acera, un carrer normal, com tots els barris. I ara que, i des d'ara mateix, el carrer Trasell Auton, des de Júpiter fins a Saturn, que són dos carrers del nostre barri, no existeix.
De fet, a Can Feu hi ha la farmàcia més propera al sector Planetes. Sancho també explica les problemàtiques associades a les parades d'autobús.
Hi ha una parada d'autobús que hi ha tres línies d'autobusos que paren. Una que es diu Milenari. L'autobús ha de parar 100 metres més enllà de la parada perquè, com que està just a la curva de l'entrada entre Mar i el Rambla Ibèria i els cotxes van fletxats cap a Barcelona, si no paren més enllà, piquen contra l'autobús. I aquell que diu que piquen contra l'autobús, piquen contra un turisme. Però que la parada davant, que es diu Rocafort, que és a Rambla Ibèria, hi ha una parada que es diu Rocafort. Hi ha un autobús que passa cada 30 minuts. Hi ha gent gran i gent molt jove, mainada, que se'n van cap al centre a fer esport, i hi ha una parada que hi ha un pal i un gomet.
Demanen una marquesina per les esperes d'autobusos que no passin sovint. L'Ajuntament ha fet un parell de reunions amb els veïns del barri arran de les obres del carril bici, més dues visites sobre el terreny amb tècnics municipals. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge i també del districte 5è, diu que els problemes de les parades de bus els consten de fa poc.
Això ens consta des de fa poc i sé que la gent d'Espai Públic i Mobilitat s'ho està estudiant. Aquí hem de veure si amb la vorera que quedi hi haurà espai per posar una marquesina o no, i també si el fet d'afegir doncs, una plataforma restaria places d'aparcament o no. És una cosa que s'està estudiant.
Els veïns també tenen problemes amb les places d'aparcament dels seus cotxes al carrer.
Hem perdut 130 places d'aparcament. No és que vulguem aparcament gratis, no és això. És que no podem aparcar els cotxes. I com que no podem aparcar els cotxes, no la porta de casa, ni el carrer de dalt, ni el carrer de baix, ni el barri de Can Feu, que és el barri de sobre. Com que no els podem aparcar, me l'aparquem en segona i tercera fila i quan hi ha un servei d'emergències no pot entrar.
Pel regidor Eloi Cortés, el problema de l'aparcament va més enllà de les obres de Rambla Ibèria.
Amb les obres de Rambla Ibèria sí que s'han reduït una vintena, unes 25 places d'aparcament, perquè s'han tret les dues fileres d'aparcament que hi havia a Rambla Ibèria. Aquestes s'han compensat amb l'aparcament del carrer Urà, bueno, la zona aquella, no, aquella mena de solar, ara fan servir per aparcar, que això va ser una gestió que vam fer amb ferrocarrils en el primer moment que se'ns va plantejar aquesta problemàtica d'aparcament, i hi ha una part d'aquest aparcament que recuperarà quan doncs, acabin les obres i es pugui tornar a aparcar, diguéssim, a la banda dreta de Rambla Ibèria quan entres en direcció a Ronda Punt.
Referent al soterrament dels ferrocarrils i al futur projecte per la zona, Cortés recorda que allà on s'ha eliminat les vies s'està pendent d'una banda del concurs d'urbanització.
Es va fer aquest concurs de projectes, que on hi ha un projecte, crec que es deia Teixint els Barris, per urbanitzar tota aquella zona. Després va haver-hi un dels concursants que ho va impugnar i fa uns mesos el Tribunal de Contractes del Sector Públic el va anul·lar i, per tant, ara s'ha de refer aquest projecte. Per tant, l'urbanització de tota aquella zona, que és des del Castell de Can Feu fins a l'antiga estació o l'estació dels ferrocarrils, ha quedat aturada i s'endarrerirà. I, per tant, hi ha solucions que fins que no es faci aquest projecte d'urbanització no es podran abordar.
Per altra banda, l'Ajuntament al·leguen que el traspàs de la titularitat patrimonial de la Generalitat a l'Ajuntament sobre aquesta zona podria originar problemes de responsabilitat si apareixen inconvenients, com podria passar si es mouen les New Jerseys del carrer Fraser Lawton per generar espai d'aparcament. A més, a l'Ajuntament no els consta que els serveis d'emergències no puguin accedir per aquesta via. Des de Ciutadans de Sabadell, Ramon García considera que cal connectar carrers.
Tornem a demanar allò que ja demanàvem el 2018, que és la connexió per la mobilitat del veïnat dels carrers Júpiter i César Torres, per una banda, i per l'altra la connexió dels dos extrems del carrer Caresmar que quedaven separats per la via del tren. Això, si li sumem la possibilitat de generar places d'aparcament al carrer Fraser Lawton, per nosaltres seria un bon gest per de cara als veïns d'aquesta zona de Sabadell.
La formació taronja considera que els gestos del govern local són insuficients.
L'alcalde de Barberà, Xavier Garcés, denuncia la construcció d'un nou hangar a l'aeroport de Sabadell destinat a la formació de pilots. Garcés ha fet arribar una carta a la direcció de les instal·lacions, així com al Departament de Territori de la Generalitat, per mostrar el seu rebuig a aquesta obra. El batlle lamenta no haver estat informat d'aquesta nova infraestructura que, assegura, tindrà un impacte en el municipi de Barberà.
Garcés reclama al director de l'aeroport, José Andrés Domínguez, que reconsideri la construcció de l'hangar. D'una banda, perquè oferir més vols de formació suposa provocar més molèsties en tres barris de Barberà. De l'altra, perquè suposa trencar amb les negociacions encetades entre les administracions i l'aeroport. Així ho ha expressat en declaracions a Ràdio Sabadell.
És molt, molt sorprenent que estem parlant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i de fet, aviat s'instal·laran sonòmetres. També s'està fent un estudi dels avantatges i els inconvenients d'aquesta instal·lació i mentre s'estan fent totes aquestes passes, ens trobem amb aquesta sorpresa de que l'Ajuntament continua creixent. Si estem avaluant, si estem medint i si estem valorant realment quines són les situacions i les circumstàncies actuals, quina és la sorpresa que ens trobem de que de cop i volta se'ns anuncia que se continua incrementant l'activitat.
De fet, per Garcés, el context actual no acompanya un augment de l'activitat.
El que toca ara són altre tipus d'activitats, com reduir al màxim possible el número de vols i sobretot que no hi hagi escoles de vol, que és el que més perjudica a la ciutadania de tot l'entorn.
En tot cas, l'alcalde de Barberà insisteix en la necessitat, a mitjà o llarg termini, de tancar l'aeroport de Sabadell, una infraestructura de la qual només en pateixen les contrapartides i no els avantatges.
El nostre problema és greu des de fa molts anys. I el que no estem en contra del desenvolupament econòmic, no estem en contra de la indústria aeronàutica, no estem en contra de que hi hagi activitat, però que no pot ser és que les molèsties, els inconvenients, siguin 100% per un municipi quan que no rebem cap avantatge de l'existència d'aquesta infraestructura, que entenem que és una infraestructura que s'hauria de valorar des d'un àmbit molt més ampli, un àmbit comarcal o un àmbit de país.
Des de l'Escola de Pilots Impulsora del Nou Hangar, European Aviation School Barcelona, assenyalen que les instal·lacions només actuaran com a cobert per les 13 avionetes de l'escola i que en cap cas es traduirà en un augment dels vols. L'hangar de 1.250 metres quadrats i que s'ha de començar a construir durant el mes de setembre arran del retard acumulat pel coronavirus multiplicarà per 3 la superfície disponible per ubicar-hi flotes. En aquests moments, l'escola registra 150 alumnes de 23 països diferents.
Notícies Vespre.
El nombre d'ingressats per coronavirus al Taulí segueix creixent. Segons dades facilitades aquest migdia per l'Ajuntament de Sabadell, ja hi ha 44 persones hospitalitzades al centre sabadellenc, 3 més que ahir. En les últimes hores, a més, s'ha diagnosticat 9 casos més de coronavirus confirmats per PCR.
D'altra banda, després dels augments del risc de rebrot registrats aquesta setmana, en les últimes hores ha baixat lleugerament del 177,89 al 173,44. La velocitat de reproducció, en canvi, es manté a l'1. Pel que fa a Catalunya, avui s'ha registrat un fort augment de casos de Covid-19, amb 1.288 nous confirmats per PCR, segons l'últim balanç de salut. La xifra total de casos amb totes les proves creix fins als 125.499. Han mort 13 persones més respecte a l'últim balanç. Malgrat això, els pacients ingressats segueixen baixant per tercer dia consecutiu, amb 658 persones als hospitals, 4 menys, 129 de les quals a l'UCI, 7 menys. El risc de rebrot, però, segueix alt i creixent, en 189,88, per sobre del 174,15 registrat la setmana passada. La velocitat de propagació del virus es manté en 1,12 per sobre d'1.
Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta a partir de demà a la tarda a Sabadell.
Sí, a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. L'episodi es preveu que arrenqui demà al migdia i que s'intensifiqui amb el pas de les hores. La previsió és que les pluges puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns d'aquests punts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent. Per això es recomana evitar les lleres, els rius i els guals i evitar travessar rieres o torrents.
Accident a l'avinguda Lluís Companys a mans d'un conductor novell que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia.
El sinistre va tenir lloc ahir a 8:45 del vespre quan el vehicle que circulava a gran velocitat va xocar contra una filera de vehicles estacionats. El conductor de 19 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,66 mg per litre aspirat, quan la taxa màxima en conductors novells és de 0,15. Es van obrir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial i es va immobilitzar el vehicle. A la matinada, poc després de les 3, al carrer Fuerteventura, un altre conductor aturat pels agents de la policia municipal també va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, triplicant la taxa màxima permesa. El conductor, en aquest cas, era un home de 42 anys.
Parlem de cultura quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. La novel·la guanyadora del Premi Sant Joan BBVA ja és a les llibreries. Abans de les 5, Som a casa, d'Albert Forns, s'ha posat a la venda just 2 mesos després de proclamar-se guanyadora d'aquest guardó, un dels més ben dotats de les lletres catalanes. Tot plegat quan falta poc més de 2 setmanes per la Setmana del Llibre en Català, que servirà per presentar públicament l'obra.
Per Albert Forns, el procés d'edició del llibre ha estat molt emocionant. El pas del seu text pels correctors o la feina de l'equip de disseny són tasques que complementen la feina que Forns havia deixat enllestida després d'anys d'escriptura. En declaracions a Ràdio Sabadell, ha destacat la cura per detalls com l'elecció de la imatge de portada, una fotografia contemporània a la història que narra la novel·la.
Abans de les 5 Som a casa passa als anys 60 i 70 a Barcelona, no? Són els diaris d'un barceloní d'aleshores, i per tant estem reflectint aquella ciutat, no? I res millor que aquesta fotografia de portada, que és les cadires de la plaça Catalunya, no? Que hi havien hagut durant tantes dècades, no? I que la gent s'hi podia seure, i amb aquells cartells de fons lluminosos que ara doncs deuen ser d'Apple o del que sigui, i llavors eren de viatges a Ecuador i coses així molt més de l'època, no? Dels anys 60.
La novel·la surt publicada en un context incert per la cultura arran de la pandèmia. No obstant això, Forns assegura que sempre és bon moment per publicar llibre i que l'únic que canviarà és el format de les presentacions.
El que no farem serà, diguéssim, tot el periplé social, no? Trobar-nos, fer un brindis, llavors el món editorial té alguns canapés i aquelles trobades amb presentacions, però el que farem serà, els llibres estan a les llibreries i jo em presto als clubs de lectura i tot el que sigui, si han de ser virtuals, els farem igualment, però els llibres estan a les llibreries i la gent pot anar-los a buscar, que no contaminen i al contrari, no? Ens donen benestar, no? I per tant, estic content que hagi sortit el llibre.
Mentre els primers lectors poden llegir abans de les 5 Som a casa en català, l'editorial ja treballa en la traducció al castellà. El guanyador del Premi Sant Joan, veu amb il·lusió que la seva obra pugui arribar a altres públics, tenint en compte que ell la va escriure pensant només en el lector català.
Conquereix un públic que no hi està, diguéssim, que no és el seu públic natural, com seria doncs el públic català, però que també hi connectarà, no? Perquè tant, bueno, no sé, tots van viure, el públic espanyol en aquest cas, no? Tots van viure sota el franquisme, i les persones, doncs, a tothom li sonarà, no? La Barcelona d'aquella època pot agradar, i tant al públic espanyol com al públic llatinoamericà, o si més tard venen traduccions d'altres idiomes, no? A tot escriptor li agrada que el llibre arribi al màxim de llum millor, i aquest serà el cas, no?
Forns confia que abans de les 5 Som a casa ajudi els amants dels dietaris a creure en el valor documental dels seus escrits. De fet, assegura que des que va explicar la novel·la que està escrita a partir d'un dietari real, moltes persones li han confirmat experiències properes amb aquest tipus de narracions personals.
Notícies vespre.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs més general a l'actualitat del dia. El govern espanyol i les comunitats autònomes acorden que la mascareta sigui obligatòria a l'escola a partir dels 6 anys.
Així ho han pactat a la reunió d'avui entre el Ministeri de Sanitat, el d'Educació i els consellers autonòmics, i d'aquesta manera s'endureix l'ús de la mascareta als centres educatius que havia plantejat la Generalitat. Els alumnes també s'hauran de rentar les mans almenys 5 cops al dia i se'ls haurà de prendre la temperatura abans de començar la jornada. A més, els centres educatius es mantindran oberts tot el curs escolar i hauran de garantir el servei de menjador i de suport lectiu a menors amb necessitats especials.
El govern espanyol ha convocat la conferència de presidents autonòmics sobre la tornada a l'escola divendres 4 de setembre.
La trobada de presidents autonòmics serà telemàtica, a diferència de la que van mantenir a finals de juliol a La Rioja, a la qual no va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra.
El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, considera una falta de sensibilitat que el CP reclami diners als afectats per ERTO que van cobrar de més per errors informàtics.
Pel conseller és inadmissible que s'estigui fent aquesta petició als empleats quan encara hi ha gent que no ha rebut tots els diners que li correspondrien. Tot plegat ho ha dit després que avui el CP ha anunciat que començarà a reclamar els diners cobrats indegudament i donarà 30 dies als afectats per retornar-los si volen evitar recàrrecs.
I precisament els ERTO es podrien allargar més enllà del 30 de setembre.
La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, ha obert la porta a aquesta possibilitat, pensant en sectors que encara estiguin molt tocats pels efectes de la pandèmia. A més, també ha indicat que els ERTO han hagut d'evolucionar per convertir-se en un instrument similar al que tenen a Alemanya. És a dir, han de ser una oportunitat de requalificació del treballador i no només de manteniment o hibernació de l'economia. Divendres que ve, el govern espanyol i els agents socials negociaran què fer a partir d'ara amb els ERTO.
I Catalunya podrà destinar prop de 175 milions d'euros del Fons Europeus de Cohesió a mesures per gestionar la pandèmia.
D'una banda, Brussel·les ha permès utilitzar 105 milions d'euros al Fons Europeu de Desenvolupament Regional per cobrir despeses relacionades amb la resposta sanitària a la crisi de la Covid-19. De l'altra, la Comissió Europea ha autoritzat a la Generalitat per gastar fins a 70 milions d'euros dels FEDER per finançar el capital de treball de les pimes de manera temporal.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Juan Hernández és nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. L'equip per l'equinat ha aconseguit la cessió de l'atacant del Celta de Vigo, pretès per d'altres conjunts, com ara el Lugo. El murcià buscarà rellançar la seva carrera a la nova Creu Alta.
Aquesta última temporada tan sols ha jugat 5 partits a primera divisió, a les ordres del sabadellenc Òscar García Junyent, i als seus 25 anys, en farà 26 al desembre, intentarà aprofitar aquesta sessió per treure's el mal regust de la d'ara fa dues temporades. Aleshores va debutar amb el Cadi de segona A, però una lesió de gravetat el va deixar un bon grapat de mesos a l'infermeria, el de Llorca afronta així el nou repte de vestir d'arlequinat.
Estoy muy contento de poder formar parte de este gran club. Vengo con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar y de poder empezar ya con los compañeros. Espero que sea un año bonito donde todos podamos disfrutar y nada, agradecer al club por la confianza que ha depositado en mí y con muchas ganas de poder empezar ya.
Quin és el perfil del nou fitxatge del Sabadell, Pau?
Juan Hernández és un atacant que pot actuar com a davanter centre, tot i que el seu lloc natural és caient a banda o just darrere del nou. Aquesta última campanya ha fet 2 gols, els 2 a la Copa del Rei contra el modest Penya Zagresa. El seu millor registre és de fa 3 temporades, quan va fer el play-off amb el filial del Celta, coincidint, entre d'altres, amb Aaron Rey. Aquella campanya, Juan Hernández va ser el pichichi de l'equip amb 14 gols.
Al marge de l'arribada d'Hernández, el Sabadell té com a prioritat reforçar-se en 3 posicions especialment, un pivot, un mitja punta i un davanter centre.
Alguns rumors que han aparegut, com Jonathan Soriano i Torraspe, estan totalment descartats, mentre d'altres, com David Querol, Miquel Villanueva o Andy Kawaya, han estat oferts, però les necessitats actuals dels arlequinats apuntarien en altres direccions. El principal entrebanc en les negociacions, que sí que existeixen, és que en l'actualitat la Lliga de Futbol Professional encara no ha confirmat al Centre d'Esports quin era el seu límit salarial exacte, amb la qual cosa algunes operacions són a l'espera de conèixer aquest sostre per executar-les.
Una Lliga de Futbol Professional, per cert, que encara no ha sortejat el calendari de primera i segona.
Aquesta tarda s'ha reunit amb el Consejo Superior de Deportes i la Federació per solucionar les desavinences existents. La reunió s'ha tancat sense entesa entre les dues parts, però el CSD ha decidit que la Lliga mantingui la xifra de 22 equips, donant per tancat el cas Fuenlabrada. També que es mantingui la data d'inici de la competició el 12 de setembre, és a dir, d'aquí a 17 dies. Segons el diari Marca, el sorteig es durà a terme de forma imminent, probablement aquest dilluns.
tot l'endemà d'estrenar la pretemporada arlequinada amb la derrota per 0-1 contra l'Andorra. Antonio Hidalgo es va veure obligat a rotar els seus jugadors menys del que voldria, ja que tan sols disposava de 12 de la primera plantilla.
Entre els que encara han d'arribar, els que arrosseguen molèsties i els positius per coronavirus, el centre d'esports va jugar aquest partit a la Vall d'en Bas en quadre. Així valora l'actual situació el tècnic Antonio Hidalgo.
Aquesta gent coneix perfectament el que fem. M'agradaria tenir-los a tots per entrenar tots i poder jugar, perquè jugar partits de pretemporada i no tenir la possibilitat de fer dos equips o donar minuts 60-30 no és la millor opció, no? Però bueno, a veure si poden estar el més ràpidament possible amb nosaltres, perquè jo crec que és una situació que molts clubs estan en la mateixa situació.
Per contra, qui s'hi va jugar 78 minuts va ser Xadi Riad, l'únic juvenil que va ser titular. El defensa cedit pel Barcelona està concentrat a la Garrotxa a les ordres d'Hidalgo i ahir va rendir a bon nivell fins que el físic va dir prou. El tècnic arlequinat parla així del paper del central.
Hem de tenir en compte que Xadi és un jugador juvenil de segon any, que ha arribat aquest any al club. Ens està ajudant molt aquesta pretemporada. Jo crec que és un jugador interessant, però hem de tenir molta calma amb ell perquè és molt jove.
Aquesta manca d'efectius farà que demà el Sabadell anunci que s'ajorna l'amistós que estava previst per diumenge a les 6 a la Vall d'en Bas contra un Huesca que es troba en una situació similar. Els dos clubs tracten de tancar una nova data, probablement divendres de la setmana vinent, però no a la Garrotxa, sinó a Òscar Alcoraz.
El Sabadell femení també ha iniciat la pretemporada. El nou projecte encapçalat des de la banqueta per Raül Raposo compta amb una dotzena de jugadores que continuen de la temporada passada i un parell de fitxatges ja confirmats.
Són els d'Anna, que ve dels Estats Units, i Ener, del Mirassol. La idea és incorporar més jugadores les pròximes setmanes i, de fet, avui mateix Raposo tindrà a prova algunes futbolistes. Si no convencen, el nou tècnic arlequinat tirarà de la base. Després d'una aturada tan llarga com aquesta per culpa de la pandèmia, l'entrenador agraeix tenir unes setmanes per preparar la nova temporada.
Sí que hi ha més ganes del normal i sí que és una temporada típica, però jo també m'ho miro per la part positiva i ens permet una pretemporada més llarga, el que ens dona temps per treballar més, assentar les bases, assentar el model de joc i de més, i per aquesta part m'agrada, m'ho miro per la part positiva.
El coronavirus, però, també afecta el que seria una planificació normal de pretemporada. Tant és així que hores d'ara el Sabadell femení encara no té tancat el 100% cap amistós.
És una mica difícil, però bueno, ja et dic, al final intentar mirar la part positiva i les parts dolentes, intentar no donar-li molta cabuda dintre del cap o no parlar-les massa, però al final clar que ens agradaria que fos més normal per aquesta part, però bueno, fem el que podem i treballem a tope igualment. Al final, com deies abans, les ganes de tornar al verd ja fan molt.
La d'aquesta tarda Olímpia serà la segona sessió d'entrenament de la pretemporada per l'equip femení arlequinat.
Més notícies esportives en format més breu. Josep Maria Bartomeu estaria disposat a fer un pas al costat.
Així ho ha avançat Televisió de Catalunya, sempre i quan Leo Messi es comprometi a seguir al Barcelona. El president blaugrana deixaria el càrrec si l'argentí garanteix en públic la seva continuïtat.
La Lazio ha fet oficial el fitxatge de Pepe Reina.
El porter de 37 anys arriba al club romà procedent del Milan, que aquesta última temporada l'havia cedit a l'Aston Villa anglès.
L'Olímpic de Lió tornarà a jugar a la final de la Champions femenina.
Ahir a Sant Mamés, el 4 cops campió d'Europa va superar el PSG per 1-0 amb un gol de Renard. Diumenge la final serà contra el Wolfsburg, el botxí del Barça, en aquestes semifinals.
L'NBA arriba a un acord amb els jugadors per reprendre els play-offs després de la plantada històrica d'aquesta última matinada.
Els Milwaukee Bucks han negat a jugar contra Orlando Magic com a boicot en protesta pel racisme i la violència policial als Estats Units, un gest davant del qual l'NBA va decidir directament suspendre els 3 partits que s'havien de disputar. Els van seguir les passes les lligues de futbol, beisbol, de bàsquet femení i la tenista Naomi Osaka, entre d'altres.
I un últim apunt, el Barça d'handbol jugarà la Supercopa d'Espanya aquest dissabte sense Raúl Enterríos.
El veterà central s'assuma a l'absència de Timothy Ungessen, que tampoc s'enfrontarà al Benidorm a terres alacantines. Els blaugranes han guanyat les 8 últimes edicions del torneig de forma consecutiva.
Minut i mig per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 27 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat pràcticament aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 del matí amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau. We'll be right back.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.